21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts al gran espectacle del circ, el que ens fa somiar, el que ens fa riure, el de les acrobàcies impossibles, el de les caigudes barroeres, el circ de colors, el circ de grans i petits, el circ per a tots els públics. Sí, aquest circ amb què ara estàu pensant pràcticament tots els oients. Però com que aquest és un programa de paraules polisèmiques, avui també descobrireu que els glaciars tenen circs i que la seva visió està molt relacionada amb el canvi climàtic. I recordaran que els romans varen popularitzar aquella expressió de pa i circ, perquè no hi havia espectacle més gran a l'antiga Roma que el de la cursa de carros a les instal·lacions del circ, amb permís de Ben-Hur i del cinema de Hollywood.
Nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, prestin molta atenció. Vingut dels pelatges més pollosos i més llardosos del regne animal, arriba el circ de les puces!
Sí, és que va haver-hi un temps en què es va fer popular el circ de puces, sobretot a l'Anglaterra victoriana, que en deuria moltes, aquests animalons minúsculs que boten de cap en cap o de manta en manta i que normalment s'associen a llocs, animals i persones amb falta d'higiene. Varen esdevenir acròbates a la vista i a la imaginació de tots. I aquí tenim aquestes puces, eh? Hem de dir que també hi havia molta il·lusió òptica en aquests circs de puces i els domadors feien servir trucs mecànics per moure els objectes quan s'atribuïa a la força de les puces. Malgrat tot, ens trobam davant uns insectes que fan entre 1 i 3 mil·límetres i que són capaços de botar fins a 20 centímetres verticalment i 40 centímetres horitzontalment. Poca broma.
Havia una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Sí, sí, xerram de circ, que és la nostra paraula d'avui, havíem de posar aquesta cançó. Havia una vez un circo dels pallassos de la tele que va emetre televisió espanyola des de l'any 1972 fins a 1983. La família Aragón es va convertir en tot un referent per als que formen part de la generació X.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Estupendo. Bueno, ahora preparados todos, preparar las manos, preparar las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a Fofó, Miliki y Fofito. ¡Vámonos! ¿Cómo están ustedes? Sí, señor, ¿cómo están ustedes? Todavía, ¿cómo están ustedes?
Pueblo, es que va
I això és el que passa quan un circ arriba a un poble, que aquest poble es transforma i vibra. Com passarà aquest cap de setmana llarg, de dia 1 a dia 3, a Alcúdia, a Mallorca, on arriba una nova edició de Circaire.
Tià Jordà, director de Circ Bové i director de Circaire. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
T'hem de confessar que avui hem triat la paraula circ com a paraula polisèmica d'aquest programa i com eix conductor d'aquest programa per culpa vostra, per culpa de Circaire, que s'estrena dia 1, 2, 3, dies de circ a Mallorca.
Sí, com cada any, bé, ja sabem que és un festival que ha crescut molt. I pues, enguany també se notarà, no?, aquesta evolució i del festival.
Molt bé, el CUDI és on fareu allò, posareu tota la màgia de circ. Si un home com en Tià Jordà, jo li dic circ, no sé, tu t'explotes cap o què te passa, tia?
A mi quan me diuen circ ja no és una paraula tan estreta com era abans, no? Ara quan se xerra de circ, se xerra d'una art escènica molt àmplia, molt diversa i que també arriba a tot tipus de públic. I jo crec que això, per nosaltres ara mateix, és un gran avantatge.
Què hi ha dins un circ? Quins espectacles formen part d'un circ i quines persones?
Nosaltres, per exemple, a Circaire, el que ens agrada és mostrar tot el circ actual. I això també contempla el circ de tota la vida, el circ més tradicional, no? Uh-huh. I això és el que ens agrada ara mateix, que la gent quan ve a Circaire, per exemple, o quan va a un festival de circ qualsevol, pot veure tot aquest llenguatge, tota aquesta varietat que ara mateix molt mostra el circ. Per exemple, a Circaire hi ha famílies que veuen un espectacle de circ contemporani o circ experimental i disfruten. No és per mai un llenguatge que se'ls facin fora o difícil d'entendre.
Ja, quan parlem de circ i ho relacionem amb Circaire per entendre tot el que engloba circ, veiem malabarisme, veiem teatre, veiem dansa, feis concerts i tot, vull dir, circ és que engloba moltes coses. Això també està fent evolucionar el que és el circ, no? I connectar amb més gent i amb més generacions, tia.
Jo crec que sí, jo crec que el circ s'ha sabut reinventar molt bé, perquè fa anys enrere, t'estic xerrant de molts, evidentment, el circ estava com en crisi, no? Pareixia que havia de desaparèixer, perquè cada vegada era més difícil moure aquestes carpes grans amb animals, espectacles que eren molt difícils de rentabilitzar, i això va ser també una manera de que la gent que s'hi dedicàs voler reinventar-se, voler cercar nous camins, i és el que estem veient ara, no? Aquesta experimentació amb el circ, que és el que agrada realment en el públic, és la clau de la seva supervivència. Jo crec que la imaginació i la creativitat és el que ha salvat el circ ara mateix.
Que bo. I aquí tenim Circaire, dia 1, 2 i 3 de maig, 21 companyies, 26 funcions, 3 companyies internacionals, 2 concerts, i en Tià Jordà dirigeix tot això, i el sentim aquí ben tranquil·let, un parell de dies a mallorquins abans de començar aquest espectacle. Com se gestiona tot això, tia?
Són molt de mesos de feina. Nosaltres, realment, quan ja tancam el Circaire de l'any que ens toca, ja l'endemà, pràcticament, ja estem començant a fer feina per a següent. Moltes famílies ens donen l'enhorabona perquè passen 3 dies on el 90% de lo que veuen els ja han cantat. El secret està en cuidar molt tota aquella programació que fas, sobretot viatjar molt, això sí o sí és la clau. Tu has de veure els espectacles per contactar-los, cuidar aquests detalls, crec que són molt importants per... perquè Circaire sigui el que és, no? Que és un espectacle referent a Mallorca i també a Espanya.
Sí, sí. I segur que estàs molt orgullós de tota la programació i ara dius tot el que duim cap al CUDI a Mallorca ho hem vist, no? Ho hem tastat i ho hem gaudit. Què destacaries, però, del programa d'enguany? Encara que és difícil, però d'això que diguis, mira, aquest el volia i estarà a Circaire.
Bueno, jo primer el que vull destacar és l'Orquestra de Malabares, més que res per la qualitat de l'espectacle, però perquè també fan una col·laboració directa amb la banda municipal del CUDI. I això serà molt xulo, perquè seran a prop de 40 músics de la banda, que amb 6 malabaristes que componen l'espectacle faran un experiment, per dir-ho entre cometes, sí, de fer tot un espectacle que dura quasi una hora i mitja,
wow, sí,
amb malabars i en tota la música de la banda. Uh-huh. També la banda no només fa la música, sinó que també actuen. També poden destacar Duo Caos, que fan bicicrobàtica, és una passada d'espectacle, uh-huh, que venen d'Itàlia. També poden destacar Duo Fica, que són dues enlotes que venen de França, que fan dansa acrobàtica. També Claudet és un superespectacle, que uh-huh, també venen de Bèlgica, aquesta gent, uh-huh, i fan un espectacle que combina amb patinatge, un titella de grans dimensions, wow, i es malabars d'una qualitat també molt, molt espectacular. I també podríem destacar La Pedra de Fusta. Uh-huh. La Pedra de Fusta és un espectacle d'una companyia catalana que se diu EIA, i fan un espectacle on trien 130 persones del públic,
wow,
i que tot aquest espectacle se fa interactuant i jugant amb aquest 130 espectacles.
Uau, impressionant, no? Impressionant, ja, sí, sí. Tot això al CUDI, entrau a la web circaire.com i veureu tota la programació de dia 1, dia 2 i dia 3, allò que és gratuït, allò que és necessari comprar entrades, però tot val la pena gaudir-ho. Tia, només desitjar-vos molta sort, molt de circ i enhorabona per tant d'anys de feina i de seguir reinventant el circ i connectant amb tanta i tanta gent. Tia Jordà, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
En el capítol d'avui encara tindrem temps de conèixer dues companyies que participen a Circaire i començarem per la companyia basca Circo Zaurre i l'espectacle Ardatzak. Ens ho contarà Raül García, responsable de distribució i comunicació de Circo Zaurre, que segur que ho pronuncia molt millor que jo.
Circo Zaurre es un espacio de circo en Bilbao donde hacemos muchas cosas relacionadas con las artes circenses. Somos un espacio de formación, desarrollamos programas de mediación con la ciudadanía siempre a través del circo, tenemos un programa de residencias artísticas para otras compañías y además, tenemos también un pequeño festival en diciembre y además hacemos creación, tenemos compañía propia. Entonces, bueno, somos un espacio un poco multidisciplinar, pero siempre todo relacionado con el circo. Pues mira, Mallorca vamos con muchísima ilusión al CUDIA. Vamos con, sí, con el espectáculo Ardatzak. En castellano sería Ejes. Es un monográfico de circo contemporáneo, de diábolos, en el que dos artistas cuentan de una manera muy cercana y muy poética su relación con el mundo del circo y con los procesos de creación que llevan, y todo a través de esos diábolos que ellos coreografían y sincronían de una manera, yo creo que muy bella, en un espectáculo que creo que para todos los públicos, que creo que va a gustar, que es muy bonito de ver y muy fácil además, y bueno, con una estructura muy grande, tipo andamio, en el que aprovechan los diferentes espacios, con algunas sorpresas, con magia escénica. Eso es un poquito lo que llevamos y bueno, animar a la gente a que acuda y que lo disfrute. Pues sobre el escenario están Gorka Pereira y Manol Suso, que son dos malabaristas de aquí, vascos, que se conocen desde hace un montón de tiempo y que no os voy a decir mucho más sobre ellos porque precisamente en el espectáculo se desnudan de algún modo y van a contar mucho más sobre sus biografías y cuál es esa relación que ellos tienen con el circo y por qué se acercaron a este mundo. La verdad es que lo estrenamos el año pasado en Humor y Asoca, en la Feria de Artes de Calle de aquí del País Vasco. Luego fuimos también a Trapesia, a Reus. Aquí nos dieron el premio al mejor espectáculo de Euskadi en 2025 en esa feria. Es un espectáculo también recomendado por la red de espacios de titularidad pública estatal. Somos candidatos, ya veremos si finalistas, a Premio Max a Mejor Espectáculo de Calle, estamos en algunos circuitos. La verdad es que sí, sí es cierto que nos lo están reconociendo y que, bueno, pues de alguna manera refuerza el valor del espectáculo, nos da energía para seguir girando y ayuda también en la venta, ¿no? En la distribución. circo, en una única palabra, diría que es ilusión por una parte, que es un poco la obvia, y para mí también son compañeros, es mucha gente de este sector a la que voy conociendo y que de alguna forma voy incorporando a mi vida. Pues solidaridad o compañeros, creo que por ahí es lo que es el circo para mí.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista.
Un circ és també la forma de relleu glacial constituïda per una depressió semicircular de parets abruptes, això ens diu el diccionari. Quan el gel es fon, se posen al descobert llacunes glacials. Així que aquesta definició de circ, més enllà del que tot d'una ens ve al cap de la festa, no? d'un circ o del circ romà, ens du avui a parlar amb en Nacho López Moreno, que és investigador de l'Institut Pirenaic d'Ecologia, un centre adscrit del CSIC. Benvingut entre avui i demà. Divetres Ràdio, Nacho, com estàs?
Muy bien, contento de estar aquí en el programa.
I nosaltres de tenir-te a veure com ens hem d'imaginar un circ glaciar. ¿Cómo nos tenemos que imaginar un circo glaciar, Nacho?
Pues es la parte alta de las montañas que ha sido erosionada de una forma cóncava. Entonces da la sensación de un anfiteatro. Esta erosión la han hecho los glaciares durante miles y miles de años. Y a veces todavía queda hielo alojado en su interior y otras veces el hielo ya ha desaparecido, pero ha quedado la forma que generó en su momento.
Uh-huh. I és aquesta forma que ens dona la sensació, com deies, d'un anfiteatre i d'aquí aquesta analogia amb la paraula circ. Nacho López Moreno fa molts anys que està investigant l'efecte del canvi global a zones de muntanya i a zones de regions fredes. Aquest circ glaciar, aquest circ, aquesta forma de ses muntanyes que mos explicaves, també mos dona sa mesura de com està afectant el canvi climàtic a zones fredes?
Sí, llevamos bastantes años midiendo la de los glaciares. En el Pirineo, por ejemplo, todos los glaciares que quedan, los poquitos que quedan, son de circo, porque hay algunos que son de montaña que salen de los circos y bajan por los valles. Pues todos los glaciares que tenemos en el Pirineo son de circo y están en una situación realmente de extremo peligro de desaparecer. Han ido retrocediendo en los últimos cientos de años, pero bueno, en los últimos 150 años, para ser exactos, pero lo que está sucediendo entre los últimos 20 o 30 años ha sido una aceleración grandísima de pérdida de hielo. Uh-huh. Entonces, pues de 2.000 hectáreas o 2 kilómetros cuadrados que había de glaciares en el Pirineo, al final de la pequeña edad del hielo, que era hacia 1950, pues ahora mismo solamente nos quedan unas 140 hectáreas, o sea que nos queda prácticamente menos del 10% de ese hielo. Uh-huh. Y cada año va desapareciendo más y nos toca cada año también algunos glaciares, pues decir que ya no se pueden considerar más glaciares y que pasan a la forma de heleros. Es decir, hielo glaciar, pero que ya no se mueve, que es lo que nos permite saber que un glaciar todavía es glaciar, el movimiento.
Val, i per tant, les xifres que dones són molt espectaculars. Podríem dir que mos poden quedar sense glaciars en el Pirineu en un temps relativament breu?
Sí, la verdad es que nuestras estimaciones, por ejemplo, es que en los últimos 10 años se ha perdido más hielo que el que creemos que queda actualmente en nuestras montañas. Es decir, haciendo un poco de generalización, si el clima de los próximos 10 años es igual de cálido con los 10 anteriores, seguramente ya no podremos hablar de glaciares en el Pirineo. Quedarán los circos que formó estas masas de hielo.
Aquest circ, com es diuen que hi havia abans, que és justament la paraula de la que estiram avui, i aquesta pèrdua, Nacho, quines conseqüències té? És només un tema de paisatge o hi ha impactes més profunds?
En el caso del Pirineo, como los glaciares ya son tan pequeños, las implicaciones no son muy grandes a nivel, por ejemplo, de disponibilidad de agua, que en otras montañas del mundo sí que es muy importante, riesgos naturales, que en otras zonas sí que es una cosa importante. Aquí, sobre todo, estamos perdiendo un paisaje que llevaba con nosotros muchos miles de años. Sabemos que los glaciares del Pirineo habían superado otras fases cálidas del planeta de los últimos miles de años y que en esta que estamos es tan cálida que no son capaces de sobrevivir. Lo que decimos también un poco que aparte de la pérdida en sí mismo es el mensaje que nos están mandando, ¿no? Yeah. Es que estamos cambiando el clima del planeta, que nuestras montañas están cambiando y que los glaciares es la parte visual que se está perdiendo, pero hay muchos otros efectos e impactos que igual no se ven tan claros, que sí que son muy importantes. Ahí sí que puede ser pues cambios en el manto de nieve, que hace que también la forma de disponer del agua de los ríos está cambiando, la salud de los pastos de montaña o de los bosques de montaña y muchos otros elementos que sí que están siendo impactados, pero que claro, no se ven de una forma tan clara que cuando ves un glaciar cómo va desapareciendo en años sucesivos.
Clar, és aquest missatge que mos diu en Nacho que mos dona i a sa biodiversitat també deu afectar tot això.
Hay que decir también que eso, que también son tan pequeños los glaciares que es a una escala muy local. Yeah. Por ejemplo, sabemos que en los ríos, en los pequeños torrentes que salen de los glaciares que aún existen pequeñas especies de macroinvertebrados que solamente existen cuando el agua viene de un glaciar. Entonces, lógicamente, la desaparición de un glaciar pues hace que desaparezcan estas pequeñas especies, pero que quizás no son muy visibles, pero que no dejan de ser parte de la biodiversidad de alta montaña. Uh-huh. Y de nuevo, pues como decía antes, el cambio ya no que está afectando a los glaciares, sino que está afectando a muchos otros elementos, pues por supuesto está afectando a hábitos en animales, la distribución de o existencia incluso de plantas de montaña, etcétera. Entonces sí, nuestras montañas están cambiando y la biodiversidad está cambiando pues a la par que el clima de las montañas.
Uh-huh. Tu has centrat sobretot les teves investigacions a la zona del Pirineu, però t'has mogut per altres zones del món. El que està passant en els Pirineus, entenc que està passant a altres regions com l'Àrtic o l'Antàrtida, no? Que també estan patint un procés similar.
Sí, la verdad es que todo el planeta está en un marco de calentamiento y no hay prácticamente espacios que se libren de él. Y las consecuencias, por ejemplo, que tienen en los glaciares, pues en algunas zonas que trabajo, por ejemplo, en los Andes, que es una zona donde la disponibilidad de agua, porque los veranos son extremadamente largos y secos, y la disponibilidad de agua en muchas zonas dependen únicamente de la fusión de los glaciares. Uh-huh. O, por ejemplo, investigaciones que hacemos en zonas del Ártico, sobre todo en Groenlandia, estamos viendo también niveles de retroceso de hielo que no se tenían constancia en los últimos cientos o incluso miles de años y que está impactando muchísimo con el incremento del nivel del mar del planeta, porque es una concentración de hielo importantísima que está haciendo que cada década el nivel del mar esté subiendo unos pocos centímetros en la vertical. Pero si nos vamos a la distancia horizontal, esos son muchos metros que está afectando a muchísimas zonas costeras. Entonces, sí, los impactos son generalizados en todas las partes de montaña y regiones frías del planeta, y en cada una, pues, por la forma de los glaciares y su tamaño, pues los impactos son distintos.
I d'avui la paraula circ ens ha duit a xerrar amb en Nacho López Moreno, que és investigador de l'Institut Pirenaí d'Ecologia, centre del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques. Ha estat un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. I de tres ràdios, història.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
El saltimbanqui, o el trapecista, o el pellasso... O...
Molt bé, qualsevol cosa és bona.
Qualsevol cosa que tingui que veure amb el circ.
Molt bé, aquest circ que mos estimula la imaginació, com es deia en Tià Jordàs, director de Circaire, que cap de setmana haurà molt de circ a Mallorca, així que pel·lícules de circ.
Podríem anar a 1928, quan Charles Chaplin o Charlotte feia la seva darrera pel·lícula muda al circ. Podríem anar un any més tard, quan els germans Marx se n'anaven en el circ, ells que anaven pels puestos, sempre anaven una nit a l'òpera, anaven a l'oest, anaven a les carreres, anaven per tot, també anaven en el circ. El món del circ ha donat moltes històries en el cinema, però també ha donat molt d'actors. I un d'ells era Burt Lancaster, que era acròbata abans de ser actor de cinema, juntament amb un company d'espectacles que nomia Nick Cravat, que van actuar junts en 9 pel·lícules. I una d'elles, tal vegada la més coneguda, va ser aquesta.
Un hombre puede vivir de dos maneras, con o sin.
¿Sin qué?
Rudy, díselo.
¿El qué?
Lo de personas y cosas.
Ah, las personas te lían en cosas. Las cosas te crean problemas, los problemas te lían con personas y todo vuelve a empezar.
¡Qué hijo de...! Anda, vamos a probar el buen vino de Julio.
Ay, aquesta era El halcón i la fletxa, una pel·lícula de l'any 1950. Aquí on Burt Lancaster, precisament, feia tota una sèrie d'acrobàcies brutals durant la història. És la història d'un duc molt dolent, anomenat El Halcón, que segresta la dona i el fill d'un home molt carismàtic, amb un do especial i una gran punteria amb l'arc, els que coneixen com a dardo. D'aquí el títol El Halcón i la fletxa. Crec que és una de les pel·lícules que més me varen impactar de nina. A més, vaig tenir la sort de veure-la en pantalla grossa, perquè la vaig veure de complement d'una de les pel·lícules que posava el meu predí en el cinema de Cineu. I clar, en aquesta pel·lícula botaven, se despenjaven de cortines, pujaven damunt arbres, rebotaven una altra vegada, llançaven fletxes, lluitaven, rescataven un nin, aquell nin que patia aquelles aventures meravelloses. Jo volia ser el fill de Dardo en aquesta pel·lícula. Era fantàstica i era allò de deies, buah, aquestes gent són un circ en si mateixos. I de fet, totes les acrobàcies i tot el que feien tant Nick Cravat com ell eren reals. Totes aquestes acrobàcies que feia i que se penjava cap per avall i que l'agafava de ses mans i després el tirava a l'aire, feia volteretes. Era ell. Era fantàstic. És una pel·lícula plena de ritme, d'emoció, tot funciona, des del guió, la direcció, els actors, i m'encanta. No podia no dur-la.
I de començant per una acròbata de circ, que se va convertir en actor i que ha passat a la història del cinema.
Per moltes altres burreries.
Sí, endús molts avui de clàssics de cinema. A veure aquest que ve ara.
Aquest que ve ara jo crec que és una de les pel·lícules que descriu millor el món del circ a mitjan del segle passat.
El circo és una potència gigantesca de movimiento continuo. Un titán que no descansa y que despereza sus músculos después del largo viaje nocturno y antes de lanzarse a la captura de una nueva ciudad.
Buah, que bo.
És brutal. És que és brutal la descripció que fa de com un tren carregat de circ arriba a una ciutat. Això és El fabuloso mundo del circo l'any 1964. Aquesta també la vaig veure en pantalla grossa en el cinema d'Espredia. A més, estava penjat el pesquí, el pòster, a l'entrada del cinema i li tenc un carinyo especial. És història d'un genet i un tirador excepcional, que clar, havia de ser tirador vaquero, no?
Havia de ser John Wayne,
exacte, que a més era el propietari d'un circ en el que també hi actuava la filla d'un trapecista que havia mort mentre actuava. Ella actuava un número de Soest, però realment el que ella volia ser era trapecista. El fabuloso mundo del circo és un drama circense que, sense ser de les millors pel·lícules del món, té escenes absolutament memorables. I, a més, val la pena, encara que més sigui per veure John Wayne fer de pare abnegat, no? I una mica allunyat de ser un mític paper de vaquer duríssim, a pesar de que aquí actua com a vaquer amb un espectacle, amb un número relacionat amb el món de l'Oest, i acompanyat per Rita Hayworth i Claudia Cardinale, quasi res. Vull dir, és que només de veure-les ells tres ja. I aquesta arribada de circ, jo la record a la pantalla. Mm-hmm. Record aquesta arribada en so tren i que descarreguen i vinga, i elefants i girafes i cavalls i van construint. És meravellosa.
Tot això ha canviat, però aquest és imaginari de circ i així va ser molt de temps i així també ho explicava el cinema. Circ és la nostra paraula i en Toni Camps mos dona circ.
En el circ, sí, sí. Històricament, a més, a banda de la tecnologia, el circ sempre ha estat un lloc molt màgic.
Pete Barnum, és un placer. Voy a montar un espectáculo. Necesito una estrella. Todos nosotros somos especiales. Y cada uno es único. Esa es la clave de mi espectáculo. ¿Listos? Empieza el espectáculo.
Això és El Gran Showman, el biopic sobre Phineas Taylor Barnum, un empresari circens nord-americà, que un moment donat feia feina com a oficinista, un moment donat tanquen la fàbrica aquí on fa feina, els atreuen a tots de fora, i ell decideix muntar un circ que se va dir a Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, també conegut com a l'espectacle més gran de la Terra. La història és real, evidentment, se va exagerar una mica i el converteixen en un musical, però és una meravella. Acaba sent un objecte pop amb un brutal poder de seducció, com el circ en si mateix, que és el que te va descrivint. A més, el protagonista de la pel·lícula, que és Hugh Jackman, mereixia que li regalassin un camp de jocs com aquest, que és bàsicament cinema del clàssic, d'aquell que costava 25 pessetes sense efectes especials, i no la desaprofita ni un segon. A més, acompanyat de Michelle Williams, de Rebecca Ferguson, de Zendaya i de Zac Efron com a protagonistes. La veritat és que és un espectacle, aquesta
sí,
pel·lícula.
Sí,
o sigui, és del 2017, però retrata aquell circ antic de principis del segle passat que mos encantava veure i mos encantava disfrutar, i està ple de grans cançons, de grans números i bufes d'aquestes que dius hola!
Una gran banda sonora que acompanya.
Exacte,
sí,
exacte.
Sí. Vinga, i crec que vas ara amb una espanyola.
Sí, peculiar quan no, perquè si un fa feina a un circ de pallasso, què passaria si ho fas perquè la teva alternativa no és gaire agradable?
¿Tú por qué quieres ser payaso? Piensa.
¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado? ¿Por qué quieres ser payaso?
¿Alguna razón habrá? Nadie es payaso así porque sí. A ver, ¿por qué te da miedo la vida? ¿Porque lo eran tus padres? ¿Porque quieres humillarte?
¿Y usted?
Porque si no fuera payaso sería un asesino.
Pues mira, així de contundents eren els arguments que Antonio de la Torre li donava a Carlos Aceres a Balada triste de trompeta, la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. Any 1937, les tropes republicanes irrompen a dins un circ per reclutar en els seus empleats per lluitar contra els nacionals. Una vegada passada la guerra, en els darrers anys del franquisme, dos pallassos lluiten l'un contra l'altre per l'amor d'una mateixa dona. Això és l'argument de la pel·lícula que va guanyar el premi en el millor director i en el millor guió a Venècia l'any 2010, quan se va estrenar. És Àlex de la Iglesia arriscant-se moltíssim, però guanyant amb un experiment molt, molt difícil. És una raresa molt atractiva, molt hipnòtica i, sobretot, inclassificable, quasi com tot el que fa Àlex de la Iglesia. I, a més, veure a Aceres i Antonio de la Torre fent de pellassos, pegant-se un contra, és fantàstica. A mi és una pel·lícula que m'ha agradat molt, però sí que és vera que o t'agrada molt o no t'agradarà gens, gens ni mica, però és perquè es resulta realment desagradable quan Àlex de la Iglesia se posa
desagradable.
Fa que no vamos a enganyar.
Que en sap. Però bé, aquí tenim totes aquestes propostes. Nosaltres continuem estirant de circ. I Toni Camps,
salut i cinema.
Amb permís d'en Toni Camps, afegirem una pel·lícula a la seva llista relacionada amb circ, i és aquesta que sona any 1958. Charlton Heston era Judà Ben-Hur i va dur-se'n l'Òscar el millor actor. Stephen Boyd interpretava Messala, aquest tribú romà i amic de la infantesa de Ben-Hur, en qui se va trobar al llarg de la seva vida. Hugh Griffith, Òscar el millor actor de repartiment, o Haya Hararet en el paper d'Esther. Una superproducció de 212 minuts dirigida per William Wheeler amb música de Miklos Rodza. Adrián García, membre de l'associació Mare Magnum Balears, creador i director del canal de YouTube i podcast La Taberna de Càstor i Pòlux. Benvingut, com estàs?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Yo encantadísimo de estar aquí, siempre que me invitéis.
Que bé, Adrián. Tu quantes vegades t'has imaginat d'espectador a un circ romà?
Pues la verdad que muchas. El circo era el espectáculo más grandioso de la antigua Roma, incluso superior a los Munera Gladiatoria.
Això, d'això xerrarem, que on hi hagi un bon circ, que se llevin els gladiadors, però anem a explicar exactament què era un circ romà, perquè de vegades poden confondre espectacles i situacions, en què se diferenciava, per exemple, d'un altre espai, com un teatre o un anfiteatre.
Pues el circo, básicamente, era ese espacio, ¿no? Era el equivalente al hipódromo griego, que era donde se realizaban las carreras de vigas o de cuadrigas. Para quien no lo sepa, las vigas son carros tirados por dos caballos y las cuadrigas por cuatro, y daban una serie de vueltas alrededor de un recinto acotado, ¿no?, representando las vueltas del sol, ¿no? Era un ritual que se ofrecía a los dioses, pero que poco a poco pues fue evolucionando a un tipo de espectáculo, ¿no?, que, como bien he dicho antes, era el espectáculo más masivo de la antigua Roma.
Val. Per tant, era l'espectacle, podríem dir, estrella, ¿no?, molt més que els gladiadors.
Totalmente. De hecho, la capacidad, a lo mejor en el anfiteatro Flavio, que los bárbaros conocen como el Coliseo, era para de unos 50.000 espectadores, y el circo máximo llegó un momento de su historia que podia albergar hasta 250.000 romanos.
Mare meva. Per tant, eren espais grandiosos, eren espais enormes, no?
Totalmente, sí. Como curiosidad, como anécdota añadir, que hoy en día sigue existiendo la esplanada donde se edificó el circo máximo, allí en Roma, entre las colinas Aventina y Palatina, y es un parque públic de unes dimensions increïbles.
Que bo, que bo. I d'avui circ ens du en aquest circ romà espectacular per la capacitat que tenia d'aglutinar gent per aquest espectacle que funcionava tan bé. Però per què funcionava tan bé, Adrián? Què feia tan emocionants aquestes carreres en el circ?
Pues como en toda la cultura romana, que la cultura romana era bastante violenta, bueno, la cultura romana y las civilizaciones que habitaron la edad antigua en general, ¿no? También existía ese, entre comillas, morbo añadido, ¿no? De que algo podía salir mal, e incluso hacían apuestas a ver quién era el carro que naufragaba. Ahí viene la palabra naufragium. Naufragium hace referencia a ese carro que se ha roto, y la auriga pues ha perdido el control y se ha estrellado, así en términos más vulgares, y de ahí viene esa palabra. Incluso llegaban a haber apuestas, ¿no? El riesgo de la vida y la muerte, la emoción que pueden despertar las carreras previamente por su naturaleza, como puede ser hoy en día las carreras de motos o de Fórmula 1. Yo creo que va por ahí la cosa.
Esa emoció, ¿no? Ai, com som els humans i com eren els romans. I ara parlava dels aurigues. Qui eren els aurigues?
Los aurigas básicamente eran esclavos o libertos, los libertos son esclavos liberados, que pues les encontraban sus amos una ocupación y les entrenaban para llevar esos carros. Hubo aurigas que llegaron a amasar una gran fortuna, entre ellos Cayo Apuleyo de Iocles, uno de los más famosos, que precisamente era de origen hispánico, ¿no? Natural de la Lusitania, lo que conocimos como Extremadura.
Que bo. És a dir, que podien arribar a ser famosos, no? Veníem aquí ara d'escoltar Charlton Heston, aquest Judà Ben-Hur, que també era un esclau alliberat. Podien arribar a ser tan famosos com les estrelles esportives actuals?
Sí, incluso más. O sea, ha habido cálculos aproximados en los que han comparado la riqueza que se ganaba en la época con la actual, no haciendo una equivalencia. Yo no entiendo cómo hacen esos cálculos, la verdad. Y eran multibillonarios, era una pasada. Eso sí, tenía una esperanza de vida muy, muy corta.
Això t'anava a demanar, perquè segurament la palmaven aviat perquè havia risc també en aquestes carreres, però no sé si ara en parlaves d'un, però algun que hagi passat a la història per la quantitat de carreres que pugui haver fet.
Entre este, Cayo Apuleyo Diocles es el más famoso, y después el de la serie esta que hicieron de que salía Anthony Hopkins.
Sí.
También está basada también en uno de los personajes que sale, también está basada en la vida de un aurigo real que era Scorpus. Scorpus era el que precedió a Cayo Apuleyo Diocles y también tiene una gran cantidad de victorias. Ah, no quiero decir un número para no inventármelo, pero estamos hablando de cuatro cifras, ¿eh?
Wow, sí, sí. I ja veis que eren esportistes d'arrel, de cap a peus, i a més posaven en perill la seva vida. I per entendre com funcionava una carrera d'aquestes característiques amb aquests carros que ja deien que poden estar tirats per dos o per quatre cavalls, crec que havia com a faccions, no? O equips en colors, com si fossin les escuderies d'avui dia.
Sí, sí, muy parecido incluso. Cada uno representaba algún estrato de la sociedad, ¿no? Principalmente estaban los verdes y los azules, que eran los que permanecieron a lo largo de toda la historia de Roma, incluso en la parte de la Roma oriental, cuando cayó la Roma occidental, el mal conocido como Imperio Bizantino. Y después se llegaron a añadir incluso otras dos facciones más, que si no voy mal eran la blanca y la roja, ¿no? También expertos los vinculan con las cuatro estaciones del año.
Uau, que interessant, que interessant. I tu parlaves en el principi que havia circs que podien albergar fins a 250.000 persones. Hi ha una frase molt típica relacionada amb l'Imperi Romà, que és aquella de pa i circ, no? Pan i circo. Per tant, podem entendre que aquests espectacles haurien tenir també un paper rellevant a la política romana, no? Que no només eren un entreteniment, sinó que, jo que sé, que podien fins i tot tombar emperadors, no ho sé, cuéntamoslo.
Sí, eso sobre todo sería el indicador o el barómetro, también por así decirlo, de cómo era popular un emperador. A la hora de organizar alguna serie de espectáculos, pues viendo las aclamaciones de la plebe, esto muy resumido, ¿no? Muy peregrino, ¿no? Viendo la aceptación que tenía ese emperador cuando salías al palco imperial, pues más o menos podía calibrar si era popular entre la plebe o si no lo era, ¿no? Claro, en un momento en que los comicios habían desaparecido o habían quedado en un segundo plano, pues el poder de la plebe era ese, precisamente, ¿no? Mostrar su su descontento ante el emperador y montarle disturbios. Y claro, pues es una forma de tenerles entretenido, ¿no? Darles pan, que no era propiamente darles pan, eran donativos de harina para hacerse el pan, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a los ciudadanos romanos que habitaban en la urbe, en la capital. Y la otra parte, el otro pilar, es la palabra que estamos tratando hoy, que es el circo, ¿no? Darles ese tipo de espectáculos.
Sí, sí. I aquí tenim aquesta frase, pa i circ, que se manté exactament igual avui dia, possiblement no tan literal, però s'entén perfectament. No t'he demanat des del punt de vista arquitectònic com era un circ romà, que el feia tan impressionant. No sé si hi havia això, zona VIP, aquí la plebe, sol i sombra, com era arquitectònicament?
Pues precisamente por ser uno de los espectáculos más antiguos, porque tenía una gran connotación religiosa, allí no estaba arreglado la hora de sentarse. Es decir, todas las clases sociales se juntaban. Es decir, podía haber hombres con mujeres, esclavos con sus amos, etcétera, etcétera. De hecho, una de las anécdotas es que Ovidio, en su Arte de Amar, dice que uno de los sitios más propicios para ligar, o en el sentido latino de la palabra, sí, que tenían los romanos, era precisamente el circo. Sí. Sin embargo, en contraposición al anfiteatro o al teatro, pues ahí ya sí que había una reglamentación muy estricta en cuanto a los asientos, ¿no? Pues poniendo el orden senatorial más cerca a la arena, después el orden ecuestre y después pues la plebe, esclavos, libertos y mujeres arriba del todo. Ahí sí que estaba arreglado. Y bueno, y en cuanto a la estructura, pues básicamente es la espina, que la espina es esa estructura creada en el centro donde los caballos pues daban sus vueltas reglamentarias, 7, 9 vueltas, dependiendo, y representaban pues lo que sería el tránsito del sol alrededor de la alrededor de las estrelles.
Uh-huh. I escolta, abans que parlàvem de les faccions, no? dels equips, i ara que me venien al cap Ben-Hur, quan estan allò, els carros un de vora l'altre, i tenen com una espècie de pals que surten perquè se fiquin dins la roda de l'altre, no?
Puro Hollywood. Como suelo decir mucho en mi canal, Hollywood ha hecho mucho daño en el imaginario colectivo.
Aleshores havíem d'imaginar una cosa també senzilla, no?
Exactamente, sí, ya la simple estructura del carro, que es bastante endeble, ya era peligrosa de por sí, y eso hacía que los accidentes fuesen muy, muy comunes, ¿no? Vale. Pero bueno, Ben-Hur, que la has mencionado, es una película que va bien sobre todo para hacerse una idea, ¿no?, de la magnitud de este tipo de deportes, más allá de los estereotipos que alimenta, ¿no?
Idò, això sempre és molt emocionant i sempre molt interessant, aquesta mirada en el passat, sobretot si mos ho conten tan bé com Adrián García. El podeu seguir, La taverna de Càstor i Pòl·lux, YouTube, en el canal de YouTube, també podcast, per conèixer moltes més coses de l'antiga Roma i de l'antiga Grècia. Adrián, com sempre, moltes gràcies i res. Circ, avui ha estat la nostra paraula i mos ha duit a parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
IB3 Radio es participación.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cansat un dia més, els carrers dels oblidats. Els oblidats que es passen mitja vida naufragant. Creuen els mars de la seua soledat. La soledat que viu desequilibris als carrers sense res més que la vida que li han pres. Com aquell pres que es truquen sols amor a les pares per somiar amb molts de segars cellers.
Circ és la paraula polisèmica del programa d'avui. Aquí tenim els Obrim Pas cantant el gran circ dels oblidats. Podríem haver xerrat del circ de la política, de circs mediàtics i d'altres circumstàncies on feim servir
aquesta paraula, curiosament, en sentit despectiu. Nosaltres avui hem reivindicat el circ en positiu, com els pallassos han reivindicat que representen creativitat, positivitat, art, somriure, rialles, que això és un pallàs, no una persona ridícula, ni negativa, ni inoportuna, ni fracassada. Ser un pallàs no és tot això, així que baixarem barrera amb David Beltrán i amb Alba Domingo, que aquest cap de setmana participen a Circaires, l'altra companyia que vos volíem presentar. David i Alba, dues persones que són, sobretot, gent de circ.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Hola, nosaltres som l'Alba Domingo.
Jo sóc el David Beltrán.
I juntes conformem la companyia Parnassos, una companyia de clown i de teatre de carrer que neix el 2018, sobretot amb la il·lusió i l'amor que tenim per les arts escèniques en general i per l'art del clown en particular. Estem molt contentes perquè podrem estar amb el nostre espectacle Come on Tour, un espectacle itinerant, a aquesta edició del Circaire, i amb moltes ganes de veure'ns aviat.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge.
Doncs la companyia Parnassos va néixer el 2018 i va néixer amb una idea molt clara, que era vincular el teatre, el clown i el circ amb el món social i educatiu, ja que tant l'Alba com jo tenim experiència en el món socioeducatiu, a part de tot el nostre bagatge en les arts escèniques, el teatre i en el món del pallasso i les pallasses. Així que vam crear un primer espectacle, que es diu El Gran Circ, que ens va dirigir Jordi Soler, i de manera paral·lela vam engegar un projecte que es diu el projecte Mon Anem. Va ser una caravana itinerant que va recórrer el sud-est mexicà durant tot un any, i ja de tornada es vam instal·lar altre cop a Catalunya. Continuàvem fent recerca, investigant, i vam continuar creant fins ara, al 2024, que vam poder estrenar l'últim nou espectacle que tenim, que és el Come on Tour, dirigit pel gran Pere Osta, i això és el que podreu gaudir al Circaire.
Come on Tour és un espectacle de clown itinerant en el qual dos guies turístics duguem a terme un recorregut, un tour, per descobrir els espais més emblemàtics del lloc on estem. Durant aquest recorregut, la particularitat que té és que el públic es transforma en un agent actiu de la peça, perquè són els i les turistes que han contractat aquest servei turístic. Aquest espectacle, sobretot des de la mirada del clown, volem posar en el centre l'espai urbà, jugar amb aquest espai urbà i cercar com a rerefons una reflexió més col·lectiva entorn al turisme de masses i l'impacte que aquest genera en la comunitat i el territori des de la clau de l'humor. Aquesta proposta està pensada per ser viscuda caminant, rient, compartint i mirant l'espai públic amb altres ulls des d'aquesta perspectiva del clown, del pallasso i la pallassa.
Pues abans d'anar a dormir, normalment jo tinc una rutineta que és res de l'altre món, però pues, quan acabo de sopar i tal intento estar una estoneta mirant alguna sèrie o així per desconnectar o llegir. I el que sí que he comprovat, que igual és un tòpic però és molt veritat, és que per dormir millor els dies que me'n vaig directament a llegir i no mire ni la tele, ni el mòbil, ni cap pantalla, dormo molt més tranqui i millor. Així que el meu consell seria llegir abans d'anar a dormir i no mirar ni el mòbil, ni la tele, ni res.
A mi la cançó que m'agradaria que sonés per acabar el programa és la cançó What a Life del grup Scarlet Pleasure. No sé si ho pronuncio bé, la veritat. Aquesta cançó la vam conèixer a través d'una pel·lícula que es diu Otra Ronda, que és una pel·lícula de comèdia i drama que ens agrada molt, tant a mi com al David. I per nosaltres és com un cant, una mica a l'esperança també i a la vida. Així que res, a gaudir-la.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane?